CDT comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Fernando Polo.
Ah, deixem-lo pel diari, Bernat, home, que han de pagar un euro.
Ah, sí?
Home, que han de pagar un euro.
Avui amb el Fernando Polo de Mundo Deportivo, aquí no sé si podem saludar ja.
Encara no.
El saludarem de seguida per fer comentaris i anàlisi d'aquesta victòria del Barça 2-4, que ha deixat a tothom amb un pam de nas aquí a Sevilla, la gent que marxa a poc a poc. Abans, però, com sempre, toquen les conclusions del Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Ricard, t'agrada Messi, oi?
Sí, però he buscat un perfil diferent.
Ui,
perquè
original,
tots ens agrada Messi.
Què t'agrada d'avui?
Doncs saps què m'agrada d'avui? Que Messi em recordi a mi que no, mai no es pot dubtar d'ell. I ho dic perquè hem parlat a l'inici que no estava bé. I a vegades, com el futbol, tu tens una passada fàcil que diu el manual que l'has de fer i el jugador és Messi o el jugador és... o el Ricard, per no dir un altre nom, doncs aquesta situació canvia, doncs amb Messi passa el mateix. Hem començat dient que si no estava despert, que si no estava precís, que si estava irregular, i els que no estàvem desperts, precisos i irregulars érem nosaltres. Perquè amb Messi aquesta anàlisi és una anàlisi massa simple, perquè estem parlant de Messi, no estem parlant d'un altre jugador. Per tant, ell sap en quin moment s'endolla i en quin moment no s'endolla. El partit d'avui és per mi un gran aprenentatge, perquè Messi ha recuperat tantes coses en tan poc temps, el partit ha girat tant, però és que et diria que la setmana ha girat tant, que la Lliga ha girat tant, que tot ha girat tant en 45 minuts espectaculars de Messi, però també els 15-20 finals de la primera part, que ens ensenyen moltes coses. Ja sabíem que els espinacs per Popeye són els gols de Messi, i això ha funcionat així. Fet el primer gol i celebrat, ja hem vist que allò canviava. Que l'equip col·lectivament tenia disfuncions, però que ell havia assumit una altra dimensió. I a la segona part, el canvi de dibuix de Valverde ha ajudat a que Messi pogués aparèixer en les zones transcendents. I s'ha anat encenent. I cada gol ha estat més seguretat i més autoritat i més capacitat per decidir el partit. Més habilitat per ser autosuficient. I ha fet un regal que no es pot discutir. Perquè no ha estat una exhibició de Messi des del minut 1 al minut 90. Ha estat una exhibició d'autoritat, ha estat una exhibició de marcar diferències, ha estat una exhibició de golejador quan a l'equip li faltaven gols, ha fet la passada a Suárez del quart, és a dir, ha rebentat el partit a un escenari contra un rival, com ara sentíem que deia ell, que és factible fer-ho i que és, diríem, favorable per fer-ho. Cada dia s'aprenen coses, jo avui he après, ja vaig aprendre fa temps que a Messi no se'l critica, perquè és que no hi ha coses per criticar-lo, hem d'anar amb la lupa, allò, amb el zoom, i baixar molt per criticar un jugador que no se'l pot criticar, però és que tampoc es pot dubtar de com està. No dic de si reaccionarà, sinó de com està, perquè les sensacions les té ell i no les tenim nosaltres. Contra amb jugadors extraordinaris, mesures extraordinàries, amb jugadors extraordinaris, anàlisis extraordinàries, la millor notícia, dic, de la temporada, per el moment en què arriba la victòria, el moment en què arriba la recuperació del gol, el moment en què arriba el millor Messi, el moment en què arriba el canvi d'escenari tàctic de Valverde, tot arriba en el millor moment, just abans de la setmana dels clàssics i a poc de Champions.
Això és el que t'ha agradat, que ens recordi Messi, que no podem dubtar ni un instant per ell. Alguna cosa et fa dubtar?
Sí, tinc dubtes sobre la relació de Suárez amb la pilota, tot i que l'últim gol potser també serveixen de vitamines o d'espinacs perquè Suárez recuperi la relació amb la pilota. Jo crec que ha fet un bon partit des del punt de vista del sacrifici, del moment de la desmarcada, dels espais que ha anat envaint, de les seves ofertes, de les seves aparicions, però amb la pilota no s'ha sentit còmode. Li ha costat molt ser precís, li ha costat molt saber quina era la millor decisió per rematar una pilota, ha rematat pilotes toves quan potser necessitaven potència, ha necessitat un control quan potser l'acció no la necessitava, però també ell està en una fase de recerca de sensacions. I el gol trenca un debat, trenca els 5 partits que ens deia el Bernat Coll sense fer gol. És a dir, la segona part tot han estat notícies positives. Tinc dubtes, perquè el gol em genera aquest moment de dir, serà un punt d'inflexió, però fins ara és veritat que hem vist el Suárez més, amb més dificultats amb la pilota, més divorciat de la pilota, no? Com, amb la sensació que vol fer coses que no es pot fer, pèrdues de controls, no posa bé el cos, no troba la distància, no troba el tacte, i és una cosa que sortirem de dubtes pròximament, que tenim una finestra oberta, com són és el capítol final del partit, però que tenim la prèvia i els partits que d'on venim per saber que no viu el seu millor moment.
I alguna cosa que no puguis entendre?
Sí, no entenc les distàncies entre línies de la primera part, que Valverde ha reaccionat molt ràpid, el descans ho ha fet en el moment just i l'equip ho ha agraït, però és que la primera part m'ha generat molt desconcert. O sigui, la línia de 4 de mitjos és molt difícil que pugui apropar-se als dos davanters i apropar-se a la línia defensiva quan ha de recórrer tants metres. Messi i Suárez estaven molt despenjats, la línia de 4 ajudava quan el Sevilla tenia la pilota a la línia de 4 de defensa, quan la pilota connectes amb els davanters la transició es converteix en una obligació i els migcampistes no hi arriben. Ha estat una de les primeres parts, des del meu punt de vista, posicionalment pitjors de la temporada, i crec que Valverde no ha deixat que sagnés més la ferida, ha canviat l'escenari tàctic, ha tallat l'hemorràgia, i després quan el Barça ha tornat al 4-3-3 amb la seguretat de l'empat a 2, amb la sensació de tenir Messi encès, perquè a vegades el futbol, com tots els esports, també tenen una part mental importantíssima, l'equip ha tornat a reposar, ha tornat a descansar i s'ha tornat a reconciliar. La primera part de Sevilla potser un dia la recordem com un punt d'inflexió, tant de bo en aquesta temporada.
Són les conclusions del Ricard Torquemada després d'aquesta victòria del Barça 2-4 davant del Sevilla. El Barça líder amb 57 punts, ara mateix 10 més que l'Atlètic de Madrid i 12 més que el Real Madrid, però evidentment aquests equips han de jugar demà els seus partits, i el que ha perdut la plaça de Champions de moment és el Sevilla, perquè el Getafe avui ha guanyat i per tant li arrabassa aquesta quarta posició. Per cert, tenim també esport en directe des de les 6 de la tarda, futbol a la Lliga de Segona Divisió, el Nàstic, que juga amb el Cádiz. Carles Vila, com tenim les coses?
Doncs mira, en un moment, dos gols, un per cada equip. Primer ha marcat el Cádiz al 14 d'aquesta primera part, un golaç de Machís, i res, dos minuts més tard, una jugada rapidíssima, una passada de José Canté cap a Luis Javier Suárez, un altre Suárez, en aquest cas el del Nàstic, que també ha marcat, ha fet una pilota picada, també força maco aquest gol, i ha tornat a col·locar l'empat al marcador. Ara 20 d'aquesta primera part, aquí al nou estadi, un partit que ha de guanyar, com sempre, el Nàstic per sortir de l'últim lloc de la classificació. Empat a 1 entre el Nàstic i el Cádiz.
A Reus s'està disputant la fase final de la Copa del Rei d'hoquei patins, amb joc teòricament ja una altra de les semifinals, la que hauria d'enfrontar Montsemir, el Lleida i el Liceu.
De moment falten 10 minuts pel descans, no hi ha gols, Liceu 0, Lleida llista 0.
És l'esport en directe en aquesta anàlisi, en aquest tercer temps del partit que el Barça ha jugat i ha guanyat a Sevilla. El Barça o Messi, el que preferiu. Tenim els entrenadors encara lluny de la sala de premsa?
Doncs lluny, perquè de moment aquí només hi ha periodistes.
I els jugadors al seu vestidor, Marta?
Doncs tres quarts del mateix, no s'ha obert encara cap porta.
Prenem posicions i ens hi posem.
Jo sóc del RAC, i quan s'espatlla el cotxe també els truco, perquè mentre me l'arreglen em deixen un cotxe de substitució gratuït. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan tinc una fuita d'aigua a casa també els truco, perquè tinc incloses totes les reparacions urgents de la llar. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
I avui a casa nostra, i després d'aquesta tarda que ha estat de tot menys de migdiada, saludem un esportista d'èlit, ha estat expilot de Fórmula 1, actualment membre encara però de l'equip Ferrari, que és vermell com tot el que hi ha aquí al Sánchez Pizjuán, i també és comentarista de les curses de Fórmula 1 a la cadena Sky en tots els seus grans premis. És el Marc Jané. Bona tarda, Marc.
Hola, molt bona tarda.
Tu tampoc deus haver fet migdiada, no, amb aquest hat-trick de Messi?
No, avui no, avui ha sigut un autèntic plaer un autèntic plaer i sobretot com inesperat, et diria jo, perquè estem patint molt a la primera part, moltíssim, i només ell, una vegada més, és el motor, és la Fórmula 1, és el Ferrari, no?, d'aquest partit, ha sigut el que ha marcat les diferències, sense dubte.
És curiós que parlis d'aquesta sensació de que era inesperat, després del que hem vist a la primera meitat, perquè una mica el debat després del partit d'avui, que suposo que tots tindrem, és... Molt bé, 2-4, exhibició de Messi. Anem bé per jugar contra el Madrid? Està bé el Barça o és una simple qüestió que té a veure amb el crac que porta el 10?
Ha arribat en el moment just aquest resultat. Jo crec que l'esport en general, qualsevol, el futbol també, és molt mental, és molt de... com d'estat, d'inèrcies o de cicles, no? I veníem d'un cicle doncs, que no jugava malament al Barça, però no marcava gols, i jo crec que encara que ells diguin, no, si ho veia en l'entrevista al final, que ell confia en els jugadors, sí, és cert, tots sabem que són els mateixos jugadors que han guanyat grans coses, però si la pilota no entra, això crea ansietat, i avui marcar 4 gols és algo que jo crec que s'hi troba molta pressió i jugaran, segur que jugaran millor, perquè saben que una cosa és fer-los, saber que es pot fer, però les has de fer, els gols, no? I han arribat, de veritat, abans d'aquest turmalet que arribarà ara de partits tan difícils, jo crec que el resultat és un punt d'inflexió, estic seguríssim.
Marc, no es podia imaginar a la primera part, però Valverde ha actuat ràpid al descans, no ha deixat passar gaire minuts. Creus que ha estat important, també, que l'entrenador hagi animat l'equip amb un canvi de mapa, perquè ens entenguem?
Sí, desconec quin és el missatge que els he donat, però està clar que l'estratègia, aquest canvi d'estratègia, ha sigut encertadíssim i ha sigut un equip molt més ofensiu del que teníem a la primera part i potser no ha sigut només això el que ha fet la diferència, però jo crec que ha sigut el que més ha marcat diferències, no? Un equip molt més ofensiu i ha reaccionat molt bé. La veritat és que ho ha fet molt bé perquè, ostres, pintaven més magres i qui ens havia de dir que s'arribia guanyant en un lloc tan difícil, perquè de moreu vosaltres, en quant a percentatges de victòries del Sevilla en el seu camp a casa, és un equip que ho fa sempre molt bé i guanyar-lo 4-2 jo crec que és un gran, gran resultat.
És que a més hem passat del 2-1 al descans i d'una sensació, com deies a la primera part, que la cosa no anava bé, però clar, és que ja arriba un moment que no saps si és que Messi disfressa tot això o si és que el futbol és més simple, és donar-li la pilota a Messi.
És brillant, és un d'aquests jugadors que els que ho estem visquent, jo crec que no som conscients de la sort que tenim.
De viure-ho cada dia,
de tenir-lo a casa, perquè crec que no només jo que viatjo per tot el món, doncs, per exemple, no em negaré que quan, no sé, vaig a Japó, a Singapur, on sigui, i quan et sents el primer missatge del Barça, quan vas al lloc dels suports, no? Allà el qui sigui, a la policia de turno, et diu, Barcelona, Messi, el 70-80%, Messi, el país que sigui, Àsia, Sud-amèrica, on vulguis. Aleshores, nosaltres el tenim a casa, també, no? El disfrutem, però el disfruta tot el món. I és una gran sort que estem tenint i avui ha sigut l'exemple més clar.
Jo no sé tu com a esportista, quan veus un jugador, un futbolista, en aquest cas com Messi, que fa el que fa, que és a dir, ell domina el partit fins al punt de guanyar-lo, ell, en un partit on hi ha 22 jugadors, és evident que també compta en col·laboració, però que té aquest domini de l'escena fins al punt de poder ell mateix decidir un partit d'aquesta manera. A tu com a esportista, quina sensació et genera això? Tu has vist algú, per exemple, en la teva disciplina capaç que és molt més individual de generar aquest domini absolut sobre la resta?
Potser una mica Schumacher, tot i que el Messi jo crec que és més talent, és més intuïtiu, és més de talent natural, no? El Schumacher també tenia un talent descomunal i ell després treballava molt tota la part de l'equip. Però tan brillant potser el Senna. L'Ayrton Senna era un pilot molt místic que tenia, feia coses realment que només podia fer. Ell va guanyar carrera sota l'aigua, va fer coses a Mònaco, que jo crec que sí, parlaria més d'Ayrton Senna, el referent en quant a Messi, perquè són gent que tenen un do que els he donat qui sigui, que només ells el poden tenir.
Clar, és que ara has parlat, Bernat, de dos perfils que també a vegades quan parlem de Messi i Cristiano estem parlant una mica d'aquesta línia, no? O sigui, en el cas de Schumacher, bé, la imatge que transmet també la d'algú molt guanyador, que cada dia millora, que cada dia aprèn més, però que a vegades Ayrton Senna despertava coses que a Schumacher li ha estat molt difícil, no? Sempre és difícil les comparacions, però ara quan parlaves de tots dos i pensava en Messi i en Cristiano, també penso que són jugadors indiscutibles, però que Cristiano té rendiment pur, és millora, és la sensació aquella d'un guanyador absolut, però que no connecta com connecta Messi.
Totalment d'acord. No, és una pregunta que mai me l'havien fet. Jo crec que Schumacher és més Cristiano Ronaldo i Messi és més Ayrton Senna. I Messi és més especial. De fet, en el Senna li deien màgic.
Això, sí.
I el Messi és màgia, és màgic. No? Vull dir que és un símil més cap a Senna amb Messi, segur.
Veus, ens has ajudat avui a entendre-ho a través dels cotxes, també, a trobar aquest punt de paral·lelisme. Marc, tu hi vas sovint al Camp Nou, no?
Sí, tinc el meu fill que és, de fet avui ell jugava també a futbol.
És futbolista,
li agrada molt. Li agraden els cotxes, però li agrada més el futbol que els cotxes, crec. I vaig sovint, amb els meus fills, que tinc un nen i una nena, i visc molt a prop del Camp Nou, i sóc un assidu del Camp Nou, o sigui, disfruto molt.
Doncs... I el teu fill, de quina posició juga?
Mira, el tinc aquí. Quina posició jugues? Delanter, sí, delanter. Juga amb el Cornellà i juga delanter.
I m'imagino que el seu ídol és Messi, no? Aquí
és... Sí, també és Messi. També
no,
és Messi,
no m'equivoco,
sí.
Clar.
Segur que no.
Doncs escolta'm, Marc, moltíssimes gràcies.
Compte amb el fill del Marc Jané, que si juga al Cornellà no deu ser dolent.
Bé, una bona escola, una bona escola.
Sí, a més, clar, tenen el referent del Jordi Alba, que va sortir del Cornellà i ho fan... De fet, és un món que jo no el desconec, seria la quebrena del món del càrting, però és que hi ha milers de nens en moltes escoles i ho fan totes molt bé i disfruto molt també seguint-lo amb ell.
Molt bé, això, aquest viatge dels pares de nens que juguen a futbol també és un viatge apassionant, que un altre dia ja comentarem. Marc, moltíssimes gràcies, un plaer tenir algú tan reconegut aquí a la TDT per parlar-nos un dia tan feliç, que no sabíem com anava jo la primera part, però que ha acabat millor impossible.
Gràcies a vosaltres. Disfrutem molt amb vosaltres. Vull dir que molt agraït.
Una abraçada.
Gràcies, Marc.
Una abraçada. Una abraçada a tots.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Vicepresident Borda.
A la planta noble, després de cada partit, truquem a la porta i ens obre el vicepresident Jordi Borda. Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Deixem que també aprofiti per saludar el Fernando Polo, que ja és també amb nosaltres. Fernando, bona tarda.
Hola, Bernat i companyia.
Per sort, a la planta noble respiren, perquè el tema de les renovacions de Messi de moment ja està com...
Sí, home, ja, no? Ja saps que cada any és un tema que s'obre, però sí, això està amb certa tranquil·litat. Hi ha hagut períodes més convulsos.
Molt bé. Quin titular teniu pel partit d'avui?
Doncs mira, jo venia a dir-te molt fort que amb aquesta manera de jugar no hi havia cap possibilitat de guanyar la Champions, però esclar, l'última mitja hora m'ha desmentit. Per tant, ho canviaríem que amb Messi tot és possible, tot i que hi ha motius per la preocupació.
Com és el futbol, eh? Sí. O sigui, avui és aquests dies que podem recordar molts d'altres equips que de cop i volta tens la sensació que allò és, que ets al túnel, que no hi ha llum, i de cop i volta... Acaba el partit, Fernando, i la sensació és que més il·luminat el món no pot estar.
Sí, el que passa que hi ha llum al túnel perquè hi ha un tio amb una llanterna molt grossa, eh?
Amb un far.
Amb un far que no ens el mereixem, pràcticament, eh? Vosaltres heu parlat de Popeye. Jo vaig als còmics i dic que Superman Messi pot gairebé amb tot. Anava a dir que Messi és el ressuscitador de morts, però m'ha semblat massa bèstia.
Sí, però... potser sí.
Pot amb tot perquè ha pogut contra el Sevilla, contra el Bar i contra una alineació del Barça en què per mi hi ha futbolistes que no estan a nivell.
Escolta'm, un moment, abans d'entrar l'anàlisi, que n'hi ha molt, contra el Bar vols dir que t'apuntes a la teoria del Xavi del Carles, que era penal allò.
Per mi era penal perquè ha tocat el peu i el que no hi ha segur és corna. I el que m'estranya és que des del videoarbitratge no l'avisin com a mínim de que ho miri. És que jo el que no entenc és... com hi ha coses que l'àrbitre no pot jutjar quan tot el país o tot el món o tota la gent que està mirant el partit ho veu. Sí, perquè nosaltres hem vist 10 repeticions.
Per al·lusions, els àrbitres del VAR no li poden dir a l'àrbitre principal que vagi a mirar una jugada...
a la pantalla.
Escolta, doncs que ho canviïn.
Si s'ajusta la norma,
bueno,
com diu l'Albert.
Això és una altra cosa, però vull dir, la normativa actual no ho permet.
Però doncs, si doncs està mal fet. Escolta'm, el jugador del Sevilla no toca la pilota.
Tu mateix.
Què és el que has vist tu? Perquè has xiulat corna.
Bueno, això ho comenten. Això ho poden comentar. El que passa és que l'àrbitre de VAR només li pot dir a l'àrbitre principal vés a mirar el monitor si ell veu que hi ha un error clar, contundent i consistent i que la immensa majoria de la gent xiularia allò que ell li diu per
però,
monitor.
Clar, contundent i flagrant és que toqui un peu o que sigui corna. Ell veu corna, però és que toca el peu del jugador del Barça al peu del jugador de Sevilla, no toca,
no
la,
toca
pilota.
La pilota. Sí.
I tocar un jugador a l'àrea, bueno,
en carrera
pot ser entrar com a penal. A mi el que m'estranya és que no facin una norma perquè els de dalt li puguin dir a l'àrbitre, escolta, et recomano que ho miris, tu mateix.
És que el funcionament del VAR, si el VAR li digués això a l'àrbitre, el tindria només a la nevera, perquè és totalment contrari al protocol i al funcionament
aquí
del VAR.
Aquí tindria a la nevera el del VAR. Sí, sí. Qui era el del VAR avui?
Avui era Cuadra Fernández.
Que és aquell àrbitre del Col·legi Balear que fa 4 dies que està adscrit al Col·legi Balear i que és de Madrid.
I que és la primera temporada de primera, pot ser o no? Perquè a mi no em
sona. Doncs ara sí, perquè em sembla que sí.
Ho vam comentar, sí. Això que diu el Campos,
sí, no,
també.
Mm. És el segon bar que li fa el Barça.
Tot això està en evolució, per tant, jo crec que de les coses que no funcionen, ara és un partit puntual, però, home, s'ha de prendre, no?
Sí, però pot ser que el bar, en aquest cas, hagi vist que no era corna,
sí,
però no hagi vist clarament que fos penal,
és i, que,
per tant,
fins i, tot...
i per tant un corna no el corregirà perquè no entra dins de les atribucions del VAR.
Evidentment.
Enteneu? És a dir,
aviam, una cosa,
el corna ho ha vist tothom,
sí, però
que era penal potser té més dubtes.
Sí, però l'àrbitre el que no interpreta és que hi ha contacte amb el jugador del Barça, sinó amb la pilota.
Mm.
I el que hi ha és contacte amb el peu del jugador del Barça. Que l'àrbitre ho miri i decideixi si hi ha prou amb aquest contacte amb el peu del jugador del Barça per senyalar penal o no, però el que no, és evident és que no hi ha corna.
Perdona, Fernando, el que no pot fer el VAR és dir-li a l'àrbitre que vagi a mirar-ho.
Que em sembla correcte, però vull dir que com que tot això està en evolució i estem aprenent,
sí.
I el
però
que es busca és que la tecnologia ajudi, el que no pot ser és que tothom, que estem aquí, milions de persones, vegin 10 repeticions i en tots els 10 toqui un tio un peu a l'altre i que l'àrbitre no ho vegi.
El d'avui és un cas que a final de temporada l'han de tenir apuntat per modificar
per la manera de funcionar.
Em sembla molt similar al del penal del clàssic, del Cabaral.
Perdó,
sí, el de Barán sobre Suárez.
Albert,
potser era més clar que ell que el d'avui, segur.
Si no li pot dir que vagi a mirar la televisió,
com
la pantalla, li pot dir no és córner i li ha tocat el peu.
Sí.
A partir d'aquí, si Mateu Laoz no vol mirar la pantalla, serà que Mateu Laoz no vol mirar la pantalla.
El segon del Cádiz, al nou estadi, mala sort per al conjunt grana, una pilota després d'una sortida de córner, ha tocat en José Canté, que l'ha colat a la seva pròpia porteria. Som al 34 de la primera, torna a perdre el Nàstic, de moment Nàstic 1, Cádiz 2.
Quina llàstima, després de que el Nàstic pogués empatar el partit. Albert, estaves dient alguna cosa?
Sí, que jo que això que diu el Carles entenc perfectament que és una situació molt racional. El que passa és que no és la instrucció que tenen els àrbitres per funcionar.
Ja.
És a dir, el que ha fet l'àrbitre de VAR avui és veure la jugada, veure que no hi ha córner, pensar si és penal o no, però el que ha decidit claríssimament és que la jugada aquesta no és prou clara i prou evident com per dir-li a l'àrbitre vés a mirar-la a la pantalla perquè t'has equivocat.
Bé, per tant, no ha vist penal.
Potser sí que l'ha vist, però no l'ha vist prou clar com per dir-li.
L'Albert ens ajuda a entendre...
És un defensa que colpeja a un davanter en carrera a l'àrea.
Sí. No, ara seguirem perquè l'Albert ens ajuda a entendre per què el VAR s'equivoca, diríem, però arriba l'Albert de la sala de premsa.
Directe a RAC1. Els canvis a la mitja part han tingut un pes important en el desenvolupament favorable als vostres interessos del partit. Què t'ha fet veure tan clar, més enllà del marcador advers, que havies d'agitar l'equip a la mitja part? Què és el que no et quadrava, que no funcionava de cap manera?
Bueno, íbamos perdiendo, era una evidencia, y bueno, a pesar de que dominábamos o teníamos la posición del balón cerca del área del Sevilla, era un poco engañoso porque ellos nos podían salir a la contra y teníamos que controlar esa situación. De ahí nos ha venido el primer gol y hemos tenido algunas pérdidas en nuestro campo que les han animado a ellos. Entonces, bueno, tengo la sensación de que teníamos que cambiar algo, aunque fuera romper el partido de alguna manera. Y bueno, a veces haces un cambio y pierdes, tal vez haces un cambio y ganas. No sé. Pero vamos, lo que intentas es sobre todo agitar algo para que, porque hay algo ahí que no se estaba funcionando bien, a pesar de tener el balón cerca de su área. Estábamos a veces expuestos.
Bona tarda, Ernesto. Ricardo Camara, de la TET de Catalunya Ràdio. Seguint una mica pel viatge tàctic del partit, després de l'empat a dos, tornes a estabilitzar una mica l'equip amb tres jugadors més migcampistes, no? Què penses en aquell moment? O veus l'equip prou segur per tornar on era? Què és el que et fa decidir?
Bueno, ellos también habían hecho algún cambio. De hecho, el comienzo del partido, yo creo que han cambiado la forma de jugar con respecto a todo lo que vienen haciendo durante la temporada. Han dejado los tres centrales, tenían cuatro centrales, pero actuaban como cuatro defensas. Y entonces, pues bueno, nuestra estructura se amoldaba un poco a ellos, pero en el segundo tiempo también, nada más empezar, han cambiado un poco el esquema, estaban jugando ya con tres, han reforzado con un jugador más en el medio y ahí nosotros teníamos un punto de desequilibrio, porque entonces cualquier balón que nosotros no ganáramos teníamos una inferioridad en el medio. Entonces lo hemos reforzado ahí con Coutinho metiéndole dentro y bueno, pero incluso manteniendo a nuestros jugadores de delante, porque ya nos la teníamos que jugar a intentar remontar absolutamente el partido. Entonces, pues bueno, pero controlando, yo creo que la gente dentro, que entonces tenía gente, jugadores importantes, con Roque Mesa, con Vanega, yo creo que ahí estábamos bien.
Hola, por aquí Ernesto, Víctor Gil de Movistar Plus. No sé si no te esperabas esa banda derecha del Sevilla, esas subidas de Jesús Navas, y si los cambios vienen condicionados por esa sangría en esa banda en la primera parte.
No, sí, que me lo esperaba. Ya sé que Jesús Navas, vamos, le puede hacer un roto a cualquiera. Estaba claro que nosotros por nuestra banda izquierda con Jordi Alba tenemos un gran despliegue, pero también ellos ahí lo tienen con Jesús Navas. Lo que pasa es que, bueno, es más fácil jugar con el espacio que sin el espacio. Y aparte que, aunque Navas puede jugar bien de cualquier manera, nos han cogido en un par de contras. La segunda de ellas ha sido definitiva, que la del gol de Navas, pero no, los cambios no han venido por eso, sino más por las sensaciones que tenía yo con mi equipo.
Buenas tardes, Carlos Hidalgo de Onda Cero, en directo en Radio Estadio. Cuando gana todo el equipo, lógicamente, pero ¿cuántas felicitaciones hay que darle a Leo Messi por lo que ha hecho hoy, lo que ha supuesto en la victoria?
Tres muy grandes por los goles y una media por el pase de gol. Pero bueno, tenemos a un jugador que es decisivo y superlativo, porque todos los equipos tienen jugadores decisivos. El Sevilla también los tiene, con Ben Yedder, con Navas, con Sarabia, tiene grandes jugadores, pero claro, nosotros tenemos un jugador que es el mejor del mundo, que no solo, pero es el mejor del mundo no porque meta tres goles o tres golazos en un momento determinado, sino porque los hace en el sitio oportuno y en el momento en el que nosotros estamos un poco tocados porque nos hacía falta y por consecuencia lo tiene que hacer. Esa es la cuestión.
Aquí, Leandro Iglesias de La Sexta, pensando un poco ya en el cruce contra el Madrid de Copa, no sé si tener 28 horas más de descanso le da más ventaja que el Madrid, porque parecía un poco molesto esta mañana Solari con el calendario.
Bueno, mira, del calendario se puede quejar cualquiera. Sevilla viene de jugar el miércoles y está jugando ahora, o sea, y nosotros también nos podemos quejar, o sea, pero esto es una cuestión que, bueno, parece que por hablar más se va a hacer más ruido y todo este tipo de cosas, pero ya sé que los medios, depende de quién lo diga, depende del club que lo diga, siempre se amplifica mucho más, pero realmente esto le pasa a Sevilla, al Betis, al Madrid, a nosotros, al Atlético, a cualquiera. Bueno, pues, cae así, pues cae así.
¿Más preguntas? No, gracias. Claro, gracias.
Valverde una mica en la seva línia, eh?
I això del calendari, perquè pit. Solari avui ha estat una mica capciós, irònic, amb el tema que el Barça jugui dissabte i el Madrid diumenge abans del clàssic.
Com ha estat?
Irònic, no?
Capciós. Ha dit que seria divertit.
Atre les urpes una mica, no, amb això?
Sí, sí, és la segona vegada que ho fa.
Sí, i està bé utilitzar l'argument del teu rival, clar, perquè no és una qüestió ja de plorar, sinó simplement de dir, mira, els pobres del Sevilla que han jugat avui contra nosaltres els hi ha passat això, si ja assumeixo que a vegades podem sortir beneficiats amb els desgastos. Però m'ha agradat també de Valverde que no s'ha donat importància un altre cop amb el tema dels tàctic, i jo crec que avui ell també ha ajudat molt a que l'equip superés una situació adversa. Com que estem pendents ara que arribi Machín i tenim moltes coses per analitzar, fem una pauseta i tornem.
Jo sóc del RAC, i quan el meu fill està de colònies i es posa malalt, també els truco, perquè me'l van a buscar i me'l porten a casa. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan perdo les claus de casa, també els truco, perquè venen i m'obren la porta. I tu? Festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Pendents del camp del Nàstic, Carles, com funciona el marcador? El Nàstic reacciona a l'1-2 o no?
Li està costant. Ara som ja al 43 d'aquesta primera part. Ha provat de buscar porteria contrària, però realment el Cádiz està ben col·locat i, a més, amb un joc molt ràpid, i ha posat en algun ensurt a l'equip d'Enrique Martín. Llàstima aquest segon gol, perquè ha estat una jugada molt desgraciada. Un córner que ha picat el Cádiz, ha posat el cap Canté i la pilota s'ha colat dins de la porteria del Nàstic, perquè en aquell moment estava fent més mèrits al conjunt grana que no pas l'equip gadita. 43, gairebé 44 d'aquesta primera part aquí al nou estadi. No hi ha sort per al conjunt grana. Nàstic 1, Cádiz 2.
I a Reus tenim la semifinal d'hoquei, la primera de la Copa. Montse, en joc, Liceu Lleida.
Ara mateix mitja part, empat a 0, de moment poc vistós el partit.
Però està aguantant bé el Lleida, no?
Està aguantant bé, però no és d'aquells partits intensos, trepidants, d'aquells partits que agraden a l'afició. És un partit en què el Lleida aguanta bé. El Liceu jo crec que està notant força les baixes, sobretot dels germans Lames. Eduard Lames està lesionat, el seu germà Josep sancionat.
I Ricard, mira, tinc resultats de waterpolo dels partits que hem comentat abans. L'Olympiacos ha guanyat a la piscina del Sant Andreu 7-16, partit ja acabat. Al descans, al Sabadell li van millor les coses, està guanyant 3-6 a la pista de l'Horizonte. En handbol, Granollers, resultat final, empat a 34, Copa EHF. I també tenim el resultat de les semifinals de la Copa de la Reina de vòlei.
Sí, del Barça.
El Barça està guanyant 2-1. Però, bona, recordem, necessita guanyar 3 sets per endur-se el partit.
A veure si ho acaba de fer. Marta, alguna novetat a la zona mixta?
Sergi, Roberto, bona nit.
Bona nit.
Aquests partits com els d'avui són partits que poden canviar dinàmiques?
Sí, no, podríem dir que és més que 3 punts. Un partit com el d'avui, doncs, a part, mirant com ens ha anat la primera part, on hem acabat perdent la primera part, però bueno, l'equip ha reaccionat bé, crec que era molt important reaccionar, a part, sabent la setmana que ens ve ara, doncs era important guanyar en un camp com el del Sevilla, i crec que l'equip ha donat la cara fins al final.
Sergi, fins a quin punt creus que la qüestió física, en aquest cas al vostre favor, ha decidit el partit en favor del Barça?
Bueno, més que l'aspecte físic, crec que també és una cosa del joc. Crec que també hem atacat una mica més la segona part. Ells a la primera aprofitaven les nostres pèrdues per arribar amb molts jugadors. Ells sempre al Sevilla deixa molts jugadors a dalt i surten molt ràpid al contraatac, i crec que això és el que ens ha passat una mica la primera part. Però bueno, la segona, doncs, ho hem tingut una mica més controlat, encara que mai et pot relaxar perquè sempre acaben creant ocasions ells. Però bueno, el Leo ha fet 3 gols increïbles, el Luis un altre, així que contents per la victòria.
A nivell personal, no has estat titular, apareixes a la segona, l'equip nota aquella banda dreta, suposo que també content que al final, quan un surt, no, doncs el partit giri i s'acabi guanyant una victòria tan important com avui.
Bueno, al final jo estic content per la victòria de l'equip. Està clar que jo el que vull és estar dins del camp quan guanyem, així que bé, content per estar la segona part, doncs, a dins del camp, ajudar l'equip, però bé, com he dit, l'important era la victòria de l'equip per enfrontar ara aquesta setmana que ens ve.
Una setmana amb dos clàssics, els dos al Bernabéu. No sé en quina és la lectura exacta, on es troba l'equip, no? Perquè també la primera part fa que potser no estiguem tan tranquils, no?
Bé, bueno, els partits canvien molt, a vegades en una part, a l'altra, doncs hi ha coses a corregir, a part també el rival també juga, i el Sevilla és un equip que ve demostrant, doncs, que està jugant molt bé. A part, contra ells ja vam jugar aquí també i ens van crear molts problemes, però bueno, al final La sensació final és bona, crec que l'equip ha donat la cara fins al final, hem pogut remuntar contra un equip molt, molt difícil en el seu camp, i bé, crec que ens hem de quedar amb això, amb l'actitud de l'equip fins al final, doncs, i bé, sortirem per totes aquesta setmana.
Doncs gràcies, Sergi Roberto, a la zona mixta.
I corregir el marcador del vòlei, és 2-1 en contra del Barça, el tercer set, el Barça està guanyant 7-4 contra la Laguna.
Imagino la de premsa.
Messi, i després la lectura que se puedan hacer, ¿no?, de los 90 minutos de hoy después de una brillante primera parte del Sevilla.
Sí, el elemento desequilibrante sin duda que ha sido Messi, que lamentablemente para nosotros, pues una vez más en este tipo de partidos, pues todavía está, parece que más hipermotivado y es el mejor jugador del mundo, pero más allá de eso podemos hacer muchas lecturas. Creo que en la primera parte hemos hecho una magnífica primera parte, desde mi punto de vista, y nos hemos visto muy condicionados por los cambios obligados, por las lesiones, que nos ha obligado también a no solo a cambiar el tipo de futbolistas, sino también el sistema, y bueno, ellos también un poco porque pues se han ido también más arriba. A nosotros al final nos ha faltado esa energía y en momentos puntuales pues esa pizquita también de fortuna en algún rechace les ha sonreído a ellos y hemos podido hacer bien poco durante la segunda parte. Hay que reconocer que nosotros creo que hemos estado bastante mejor en la primera y ellos en la segunda pues han sabido hacerlo mejor que nosotros, más allá de que hayamos tenido el infortunio de las lesiones y que nos hayamos visto obligados a hacer algunos cambios que tampoco queríamos, limitándonos mucho pues el poder refrescar posiciones que lo lógico hubiera sido que hubiéramos tenido ahí que cambiar.
Hola, buenas tardes, Pablo. Hola. Manolo Aguilar, Onda Media Radio Sevilla y Ser Más Sevilla. El equipo, aún perdiendo en la primera parte, da la impresión que ha ganado mucha credibilidad con su gente porque ha recuperado intensidad, competitividad, una buena presión en muchos momentos respecto a otros partidos de liga. ¿Por qué el equipo ha mostrado esa mayor intensidad que en otros encuentros? ¿Por los cambios también que usted ha realizado ha podido influir determinados jugadores que han entrado en el equipo que antes no estaban?
Bueno, no sé, yo no. Nuestra intención siempre es salir con la máxima implicación y la intensidad es una palabra que, bueno, aparte que engloba muchas cosas, pero que nosotros siempre tratamos de jugar en campo rival, de apretar. Si estamos cerca de nuestra portería es porque el rival nos lo exige. Hoy lo cierto es que sigue, bueno, visto todos los partidos que habíamos jugado contra el Barça y analizándolo, bueno, pues teníamos claro cómo ellos nos estaban haciendo daño, dónde generaban ellos sus superioridades. Por eso hemos cambiado pues el planteamiento, jugando con, bueno, prácticamente un 4-3-3, intentando buscar la solidez en las bandas y luego fundamentalmente pues buscar las espaldas de Busquets con Wissam para luego lanzar con nuestros extremos, con Navas y Quincy. Nos ha salido francamente bien en la primera parte, pero ya te digo que luego, pues, o por incapacidad, por las circunstancias del cansancio, de que ellos han estado muy bien en la segunda.
Escoltem a Piqué parlant del VAR.
Intenta hacer su trabajo, lo hacen de la mejor manera posible. Siempre habrá gente, siempre habrá. Lo dije a principios de temporada, la polémica va a estar siempre, porque somos un país en el que nos encanta la polémica, a pesar de que haya VAR. Pero bueno, nosotros a hacer nuestro trabajo.
Gerard, si ganáis en el Madrid, en el Estadio del Madrid, y sentenciar la Liga, ¿es música celestial para vosotros?
Bueno, primero vamos a centrarnos en el partido de Copa, queremos clasificarnos para la final, va a ser un partido muy complicado, necesitamos ir a por la victoria, luego ya veremos el partido de Liga.
Gerard, tu que ets el teu, un clar termòmetre de com està el vestidor, perquè hem vist una... Podem fer una lectura molt positiva del partit d'avui, però també la primera part genera dubtes. En quin punt us trobeu per encarar aquests dos partits?
Estem en un moment clau de temporada en el qual cada partit és quasi com una final, bé, són partits molt complicats i sí que és cert que potser no estem jugant el millor futbol, però seguim vius a tot arreu i ara doncs ve les semifinals del Real Madrid, intentarem classificar-nos per la final, després doncs el partit de Lliga podem donar un cop a la taula definitiu. Sembla que no hi som, però estem més vius que mai.
Precisament que havíeu donat, era vital guanyar avui per encarar aquesta setmana tan important?
Sí, era molt important. veníem de resultats en els quals doncs, potser defensivament estàvem millor, però ofensivament no trobàvem el gol. Avui doncs, hem trobat el gol, el Leo ha estat magnífic, ens ha donat molt amb el hat-trick i res, molt contents cap a casa.
Gerard, en dies com aquest, igual el millor és no pensar en el dia en el qual Messi no hi sigui, no? Perquè ha estat un partit absolutament increïble.
Bueno, pensem que el tenim, pensem que, hòstia, que ens dona moltíssim i disfrutem, no? Els catalans sempre som molt així, som molt pessimistes i sempre pensant quan no tindrem les coses. Potser el tindrem per molts anys més, així que disfrutem-lo.
Gerard, hem vist un moment que donaves, que parlaves amb Busquets, després amb Messi, després amb Suárez. No sé si us sentíeu sols en defensa, els idees o...
No, simplement rectifiquen coses. Durant el partit doncs, es donen moltes jugades i moltes situacions en les quals és important parlar-se perquè, sobretot amb un equip tan ofensiu com el del Sevilla, que aprofiten qualsevol contra per fer-te mal, és important la comunicació i res, doncs arreglen coses.
Molt bé. Espera, que em fan una última encara.
És una tarda que per tu ja és platòrica, no?
Platòric. Hem guanyat el segon, ens hem posat allà, estem molt contents. A més, crec que ens han deixat amb un menys que en 25 minuts, així que... Res, molt contents i estem més a prop de l'objectiu.
Doncs,
però a quina hora jugar? Andorra,
no? Sí, sí, amb l'Andorra parlar.
Però a quina hora?
A les 4, jugava avui contra la Montañesa.
I com pot ser que tingui tanta informació si et jugaven a les 4, que s'han quedat amb un menys al minut 25, no sé quin minut ha dit.
Deu rebre un informe.
Però el partit ha acabat ara, no?
És possible que el descans,
fa 50 minuts.
És possible que el descans del partit del Sant Lluís, quan també hagi rebut alguna informació.
El descans, no. El descans, potser al final. Tal com està la primera part, prefereixo pensar que tot ha arribat al final i que pot ajuntar els dos partits. Bé, hem sentit Piqué, que jo crec que també reflecteix una mica l'estat d'ànim, com deia la Marta del vestidor, i que ha estat un partit que ha canviat moltes coses, moltes. I, per tant, tenim moltes coses a debatre d'aquí un moment.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 23.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Carles Alanyà ha atès els micròfons de Barça TV.
Molt, molt, molt important era avui guanyar. Sabíem que veníem a un camp molt difícil, que ens costa sempre moltíssim guanyar. Crec que avui era com mitja lliga per nosaltres, que encara queda molt, però sí que és veritat que era un cop sobre la taula. Guanyar avui, allunyar una mica més els rivals i a l'espera del que facin, però et dic molt content per el partit, per la victòria i sobretot per seguir amunt.
Com s'explica aquest canvi tan radical que ha fet l'equip? No només des de la millora en el joc, és a dir, des de la primera a la segona meitat heu canviat el partit com un mitjó.
Bueno, al final també el Sevilla és un equip que posa molta intensitat, a les primeres parts apreta moltíssim, són molt agressius, al final ells també es desgasten una mica, nosaltres allà hem sigut intel·ligents i ho hem aprofitat, ells al final aguantar 90 minuts així és una cosa molt complicada, després nosaltres hem fet el pas endavant amb un gran Leo i bueno, molt contents pels tres punts.
Tu has estat molts anys veient partits de Leo per la televisió i al camp, ara que comparteixes gespa, què et sembla? Vaja, com es veu diferent?
Res, el número 1. Ho pensava abans de jugar amb ell, ho penso jugant amb ell ara inclús doncs molt més perquè per el que fa, pels entrenaments, ho fa aquí. Res, no hi ha comparació amb ell, és el número 1. Rendir-se a ell, disfrutar-lo molts anys perquè no hi haurà un igual que ell.
I et fas l'última, Carles. Explica'ns com ha estat l'última jugada perquè a tu sempre se't demana que siguis valent, que ho intentes i al final el 2-3 ve perquè tu intentes un xut, perquè no has buscat passar-la, sinó ho has intentat, el refús ha afavorit el Leo, però tu has sortit amb les idees clares.
Sí, sí, al final quan entres 10-15 minuts al final s'han d'aprofitar els minuts, s'han d'intentar provar coses perquè al final el partit necessita això. He provat un xut abans i després el segon doncs, bueno, un xut que no anava molt ben dirigit però ha hagut un rebot i després ell doncs, l'ha picat bueno, acostumat a el que fa i et dic molt content per disputar minuts, per seguir sumant minuts a Lliga.
I ara sí que ja et faig l'última, la millor manera d'arribar als dos clàssics de la setmana que ve, no?
Sí, està clar, sobretot sabíem que avui era important guanyar, arribar als dos clàssics després de venir de tres partits que amb les sensacions no gaire bones. L'equip avui ha estat molt bé, afrontem els dos clàssics amb moltes ganes, sabem que som dos partits molt importants, anem a centrar-nos primer en la Copa, que és un títol i volem estar a final.
Les paraules de Carles Alanyà a Barça TV.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Avui moltes veus, molts protagonistes, poc temps, però encara suficient per dir-hi la nostra, oi, Ricard? No sé per on vols, enfocar el debat, si ja ens fixem en la setmana dels clàssics.
Sí, mira, el primer que volia és que el Bernat Coll t'ha preparat un informe de xarxes.
Bé, és que la xarxa ha embogit una mica, amb els gols de Messi. El primer ha estat Puyol, que analitza el moment de l'equip, diu: pot ser que no estiguem en el millor moment del curs, però mai podem dubtar d'aquests jugadors. Orgullós. Mascherano, des de la Xina, senzillament diu: el dueño del juego.
I després del hat-trick de Messi ha fet jo, 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 jo.
Sí, amb aquests il·lustrant el moment de l'equip. Marc Crosas ha recordat el Jaume Ramon i de Pelé i diu: hola, Pelé, recordant això que el brasiler havia qüestionat els regats de l'argentí. I Kluivert simplement: oh my god, hat-trick de Messi, one man show.
Puc que fugir un?
Home, i tant.
Però no té res a veure amb el futbol. Hi ha un tuitaire d'aquests que s'ha fet famós, que és de Tweet of God, que és un home que simula ser Déu Nostre Senyor, que té milions de seguidors i que ha dit: plego, ho diu en anglès, plego, Messi, agafa-ho tu.
Ah, sí?
Qui estava molt resignat, i l'últim era el Sevilla, diu: Messi se vuelve a encargar de canviar un guion que pintava a blanco i rojo.
Bé, Messi és el protagonista principal, però volia començar, Fernando, per aquesta reflexió que ha fet Piqué i que també ha fet Puyol, de, com diu Puyol a la primera frase, no estem fent el millor futbol.
Sí, sí, pot ser que no estiguem en el millor moment del curs.
Pot ser que no en el millor moment del curs. I Piqué ha dit, si no m'equivoco, Marta, ha dit: no estem jugant al millor nivell.
I Messi també, a peu de camp, també ha dit que...
Una mala ratxa, diu.
Sí, en el millor futbol. No sé.
Tens la sensació que avui es pot ser un punt d'inflexió o no? O que això és més estructural?
Home, aviam, anímicament pot ser un punt d'inflexió, però que no s'enganyin. Messi, pot intentar ser Déu, jo he dit que Superman, és Popeye, però hi haurà un dia que no podrà fer-ho tot. Hi ha un dia que no podrà fer un gol amb l'esquerra, un amb la dreta i un altre picant-la i donar-li una passada de gol al davanter centre que fa 5 partits que no marca.
Ja, però potser ha rescatat l'equip també en un moment en què... Per què? Perquè el Barça tampoc no... Durant tota la temporada no ha estat regular en un mal rendiment.
És que Messi pics. Rescata sempre quan hi ha situacions complicades, o gairebé sempre. Sempre no, perquè no és infal·lible. Però al nivell d'un Titi, per molt que Messi marqui, no és bo. Al nivell de Coutinho, per molt que Messi marqui, no és bo. I Suárez... confiem que aquest gol sí que li dongui la tranquil·litat per tornar al seu nivell, perquè arriba el moment que els jugadors bons i decisius han d'estar al millor nivell. Ara et jugues als quartos, ara arriba el moment decisiu de la temporada. I la imatge que hem vist de Suárez darrerament no és la del davanter centre titular del Barça, que ens té acostumats, perquè és que Suárez és boníssim, però ara arriba quan et jugues les garrofes. Per tant, Messi... segur que dona molta seguretat a tothom, però això no vol dir que els altres no donguin el millor de si mateixos. Jo, per exemple, vull veure un dia a l'Enyà ja de titular en un partit d'aquests que venen, perquè vull tios intensos i tios que estiguin forts i tios que estiguin enxufats. Coutinho m'està deixant fred, ho sento molt, i vull a Dembélé de titular perquè desequilibra, perquè fa coses, perquè els defenses no s'esperen el que farà. No sé, necessito veure això.
Xavi, Bernat, el ball de sensacions, com ho veieu?
Jo li deixo la paraula a Bernat, perquè abans de començar el partit ha apostat per la presència al camp a la vegada de Coutinho i Dembélé, i a mi m'ha semblat que això avui ha ajudat a l'equip, i crec que és una fórmula que es pot repetir.
Però com a fórmula permanent?
No, per moments.
Per moments.
No, però
jo li vull treure importància, aquell comentari, Xavi, de veritat.
Sí, però quan l'has dit jo he pensat, ostres, és que ja ho hem provat i això no funciona. I avui ha funcionat.
No, però per exemple...
Però com a revulsiu.
Per sortir d'un problema.
Bueno, però quan dic que poden jugar els dos al mateix equip, potser també vull dir que potser no jugui Suárez. Sabeu què vull dir? És a dir, parlo d'algun dia, parlo de si hi ha alguna manera humana de que aquests dos futbolistes puguin compartir equip i que el Barça en surti beneficiat, tenint en compte que són dos jugadors fitxats a preu de crac. Però, insisteixo, crec que és un comentari simplement per mostrar, fa 4 hores quan començava el partit, sí, i veiem les alineacions, que o un o l'altre, i a mi això em generava mica de...
D'acord, però deixa'm fer dues reflexions sobre això. Coutinho està al nivell com per fer fora Suárez, que està malament?
Coutinho està a nivell per estar a la banqueta.
El que vull dir és això, o sigui, hauríem de hi ha dos factors que s'haurien de complir. Un, que Coutinho millorés per competir amb Suárez, perquè Coutinho amb el nivell o Suárez amb el nivell et quedes l'uruguaià, primera. I segona, Xavi, jo tinc la sensació que això que ha fet el Barça avui, quan ho ha fet, li ha anat bé.
Sí, sí.
O sigui, a Tànger també va funcionar aquesta idea.
Sí, sí.
És a dir, aquí el Barça té un roc amagat per moments d'emergència i està molt bé que surtin reforçats com avui, però han de ser moments d'emergència.
Però feia temps que no ho veiem, no?
Perquè Coutinho va estar lesionat, perquè Dembélé ha estat lesionat, perquè tampoc no han coincidit tant, perquè han tingut etapes en què no hi han coincidit. O sigui, el que vull dir és que fixa't que ha fet Valverde amb el 2-2.
Sí, ha tornat
allò, perquè l'equip necessita estabilitat i això és un moment de caixa o faixa.
Ha estat mitjoreta, de jugar, et diria gairebé un 4-2-4.
El que ha durat empatar el partit.
Sí, d'acord. Però... I Carles, tens les dades del xut del Sevilla a la segona meitat?
Són dos.
Dos. I recordem si són abans o després.
No. Un al 42,
mira,
que és una rematada de Sergi Gómez que va bombada, que va entre els tres pals, perquè sóc bona persona i va entre els tres pals, que l'agafa del Ter Stegen, i l'altre és de Vázquez, del Mudo, que també els darrers minuts del partit.
Sí, però tampoc crec que puguem fer el d'allò de dir, en el moment això, el Sevilla ha estat més... perquè el Sevilla ha tingut lesions en defensa, perquè ha hagut de canviar el dibuix, perquè guanyava 2-1...
Jo no he vist patir el Barça amb un sistema que a priori el feia més vulnerable i un partit molt més obert. No l'he vist
Sí, és veritat, però perquè el Barça ha tingut més la pilota i ha atacat més. O sigui, jo, a mi em costa molt... Està molt bé que obrim, però a mi em costa molt imaginar que aquest pot ser un vestit de jo, cada dia, eh?
Jo el dimecres...
De cap manera, vaja.
Jo veig a Dembélé, de titular, a Coutinho, sí, no? Veig a Artur, si es pot recuperar.
I un tití fora de l'11 titular.
Només...
Va haver una reflexió teòrica que no té res a veure amb el moment actual.
Però com que ens serveix de punt de partida, podem valorar-ho, com estem fent ara. O sigui, més enllà del que ha dit el Bernat, ens ho trobem com a exemple. Perquè després és un altre, Busquets i Rakitic, els has de comprar dues cames de recanvi.
I bombones d'oxigen, sí.
Clar, o sigui, aquí és on vull dir que a mi m'ha agradat que Valverde ho fes, i jo crec que el Barça aquí té un roc amagat i l'ha d'aprofitar, l'ha d'explotar, perquè Dembélé i Coutinho són jugadors d'atac i que en moments de partit difícils el Barça ha de tirar així, i ha de tirar així al Bernabéu o al camp del nou contra l'Olímpic de Lió i als semifinals de Champions, però en moments d'emergència. El que no podem convertir és l'excepció en norma, perquè si no, l'equip que ja té dificultats per jugar junts, per no tenir distàncies entre línies, el que estem fent justament és separar més l'equip. Una altra cosa és que al moment de partit el rival tiri enrere, se li lesionin dos defenses, canvia tres centrals, o sigui, el futbol és multifactorial, no hi ha un factor. Però jo crec que és molt bo que Valverde ho hagi fet, i és molt bo que l'equip ho hagi agraït, i és molt bo que l'equip hagi canviat el partit. Jo sí que crec que avui podem estar vivint un punt d'inflexió, i no és una qüestió només anímica, és una qüestió de confiança de l'equip, perquè el mes de febrer no havíem tingut bones notícies, i arriben en el millor moment.
En l'últim moment possible.
Exacte, sí, sí.
Perquè a partir d'aquesta setmana ja, amb els dos partits contra el Madrid i tota la resta, ja comença la cosa definitiva.
A mi m'agrada el Barça que viu a camp contrari. Per què? Doncs perquè és valent i perquè, a més, roba a prop de l'àrea i perquè té que córrer poc. El primer gol a mi em deixa fred, el primer gol d'avui.
Sí, sí, sí.
A mi em deixa fred, per què? Perquè és el que diem, és que ja l'equip està separat. Escolta, el Jordi Alba està dintre de l'àrea del Sevilla. Però tu el que has de fer és estar molt a prop d'aquella àrea del Sevilla, tot l'equip junt, i escolta, i si Ter Stegen ha de jugar més avançat i ha de tallar-ho ell, doncs ja ho tallarà, però el que no pot ser és que Alba estigui a l'àrea rival i Piqué estigui i un Titi estiguin molt endarrerits.
I sols, no,
perquè hi ha un espai al mig brutal. I a sobre, perdoneu, però algú sabia que Navas entraria per banda, eh?
Sí, els han fet un 3 contra 2. Aquí, la jugada, aquesta jugada específica de l'1-0 del Sevilla ve determinada perquè qui comet la mala passada és Messi. I tots els jugadors ataquen, els dos laterals. És que en el moment que Messi rep la pilota, Semedo es desplega per la banda. Jo me'n refio d'aquest tio, aquest
clar,
no la perd. Puc desplegar-me.
Sí.
I és on troba el Sevilla el 3 contra 2.
És veritat, la confiança que genera Messi fa que l'equip també es relaxi en les vigilàncies ofensives en aquell moment, i és on perd la pilota.
I en aquella jugada, Ricard, jo crec que un Titi no s'atreveix a anar per Navas.
Sí, sí. Ha clavat. Sí, sí, sí. Abans ho ha dit el Costa, també.
Són partits contra rivals potents que, escolta, està bé intentar recuperar algú, però l'has de recuperar quan toqui. Ara ja no és qüestió de recuperar contra el Madrid.
No, ningú, el nou estadi, el tercer del Cádiz. Tot just comença la segona part. Vaja. 5 d'aquesta segona part. Una errada col·lectiva de la defensa del Nàstic. Se l'ha trobat Manu Vallejo dins de l'àrea i ha colat a l'esquerra de la porteria de Bernabé aquest tercer gol, que deixa fred absolutament a tot el nou estadi, menys els aficionats del Cádiz que s'han aplegat aquí a Tarragona. Ja som al 6 de la segona, això pinta molt malament, Nàstic 1, Cádiz 3.
Continuem pendents al Nàstic Cádiz al Tot Gira, que d'aquí pocs minuts tornarà amb el David Clopés, però abans Montse, a Reus, es manté l'empat a 0?
No, això s'ha animat molt. 2-1 està guanyant el Liceu, tot i que s'ha avançat el Lleida amb un gol de penal de César Candanedo. Dava Torres i Carlo Di Benedetto, aquest de falta directa, han fet els dos gols del Liceu. Falten 15 minuts perquè s'acabi el partit. Molt millor aquesta segona part que no pas la primera.
Doncs també pendents que el Tot Gira remati aquesta segona semifinal de Copa. Borda, tema judicis, el Borda Mason, com ho té?
Doncs a punt, perquè com si no en tinguéssim prou, amb els judicis que estem vivint aquests dies. Dilluns comença el judici a Sandro Rosell.
Aquest dilluns, eh?
Sí, i a l'Audiència Nacional.
Sí.
I també l'Audiència Nacional, en breu, jo crec que aquesta primavera, tindrà un altre judici destacat, que és el cas Neymar 2, és el cas Dis. Si vols anem a pams, en el cas de Sandro Rosell, com a mínim ja començaran a passar coses, perquè fan 2 anys en presó preventiva. I això, independentment de qui sigui, és el que està en presó preventiva, és una injustícia, crec que es pot dir. I començarem a desenvolupar els càrrecs pels quals se'ls acusa. Recordem que se l'acusa de blanquejament de diners, de blanqueig de diners i de corrupció entre particulars. Però no vull deixar escapar el següent, el Neymar 2 es pot complicar bastant, perquè...
I dius que la primavera, també, abans de l'estiu.
No, si es compleixen les previsions abans de l'estiu.
Déu-n'hi-do.
I aquí pot tenir afectació, perquè... l'actitud de la Fiscalia apunta no només a Sandro Rosell, sinó també a tots els que van firmar, o alguns dels que van firmar el contracte de Neymar. I aquí hi havia Josep Maria Bartomeu en el seu moment, que era vicepresident esportiu del Barça.
També,
i el Barça també. Per cert, si el Barça és condemnat en aquest cas, no s'ha de produir necessàriament allò de la dissolució, perquè ja hi ha un precedent judicial. Això, si voleu, algun dia ho abordem.
Sí, ho podem repassar, perquè queda clar que viurem en un jutjat permanent.
Sí, i no uns quants més, perquè ja hi ha una demanda laboral també amb Neymar pel mig. Vull dir que aquí ens haurem d'acostumar a viure entre el Suprem, l'Audiència Nacional i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Doncs al Borda, que ens tindrà informats de tot això, també a l'Albert amb el VAR. O sigui, tenim molts temes pendents pels pròxims dies. Jo crec que farem una pausa amb el tema dels clàssics, si us sembla bé, però després tornarà un dia a la rutina i podrem anar-hi repassant tot el que tenim pendent, que és molt. Aquí a Sevilla us he de dir que ha baixat un senyor ara a les escales parlant amb un altre al costat meu, que ha dit "cuando el enano está inspirado", diríem que és el resum de com sent el sevillisme al partit. L'efecte Costa ens ho remata.
Saps allò del...
primer any de guarderia en què ho agafen tot?
Mamà, mira, tinc puntets vermells.
És el nostre ofici. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
L'efecte Costa.
Jordi, quina bogeria, eh?
Quin Messi, quina messiaria, si és que existeix la paraula, perquè... Bé, durant el partit m'hem recordat moltes vegades de Maradona, el qual no cito gairebé mai, però un dia va dir allò que el Barça semblava el Deportivo Messi, i ho va dir fa molts anys, eh? I ara hi ha molts dies que no puc evitar pensar en ell, i lamento citar Maradona perquè no seria un dels meus referents filosòfics, però és que hi ha molts moments que té raó, i això no treu que l'equip a la segona part ha millorat molt, eh? Ho reduirem a Messi perquè és que ho ha fet tot, però jo estic d'acord amb tu que la primera part i la segona no tenen res a veure, i fonamentalment perquè Valverde ha tornat a ser atrevit.
Ha aparegut el descans, eh? Em dèiem canvi home per home, ens ho havíem imaginat, i no, ha canviat el dibuix, eh?
Sí, jo... Bé, crec que hem continuat jugant amb algun jugador menys, de fet...
Qui?
Coutinho, per exemple, ho lamento, eh? És que...
No.
Ja sé que...
S'ha de dir les coses.
Però vull dir que ja sé que és fer-ho molt de barra de bar, si voleu, eh? Però és que necessito que algú em recordi l'última aportació positiva de Coutinho. Ja no dic un gol, eh? Vull dir, un desequilibri, una passada amb una certa mala intenció per l'equip rival. No sé, vaja, a mi m'ha omplert més el quart d'hora de l'Anyà que tot el partit de Coutinho.
I escolta'm, creus que recuperem Suárez amb el gol o és una anècdota?
No, jo crec que el recuperarem, perquè és que Suárez té 10.000 vides, és com un gat. Vaja, jo és que, amb la sequera de Suárez, més enllà de l'europea, que realment quan juguem un partit a fora Europa i algú diu Suárez fa 3 anys i mig que no marca fora, hosti, realment és impactant. Però a Suárez quants cops l'hem matat i quants cops ha tornat a renéixer. I a més és que no en tenim un altre. És a dir, com a mínim fins al 30 de juny hem de tirar amb Suárez. No és ni Boateng, ni Arturo Vidal, ni Coutinho, que els podem asseure a la graderia, si volem. De Suárez només en tenim aquest. Llavors, ara estar-nos esquinçant les vestidures si està 3 anys i un dia fent o no fent gols, bé, continua sent imprecisa amb la pilota, continua faltant-li energia en alguns moments, però és el que tenim. I jo, vaja, no em sembla que sigui un mal principal de l'equip.
El canvi d'Arturo Vidal sí que fa la sensació que passarà factura, eh? I que deies al descans que Arturo Vidal no el veies com a titular i no t'agradava. Crec que després del que ha passat avui tardarà Arturo Vidal a tornar a l'11, perquè a més Artur està a punt de recuperar-se.
Sí, això una. Ja l'altre dia, l'alineació de Sergi Roberto
quan
semblava la dinàmica lògica que jugués ell, a mi ja em va semblar que era un indicatiu. Però és que, ostres, a mi... Jo quan el Barça el va fitxar ja no ho vaig entendre, però aquest tio ha jugat al Bayern de Guardiola, és a dir...
Sí, sí.
I realment ja no és una qüestió d'imprecisió, és que moltes vegades fa la impressió que és que no entén ni el joc. No, de veritat que no ho entenc, vull dir, no m'hi vull acarnissar. Jo he pensat des del segon zero que no calia al Barça, no li calia aquest jugador, però entre poc i massa, bé, realment començo a pensar que juga complexat.
Jordi, confiem en un punt d'inflexió?
Sí, home, sí. Sí, no, jo no confio en divertir-me, però en aquest equip hi confio moltíssim, mentre jugui Messi.
Doncs Messi jugarà al Bernabéu, que ens ve la setmana que ve.
Sí, i uns quants Messi, Déu vol.
Gràcies.
Fins ara, una abraçada.
Recupera el podcast de la TDT, El Tercer Temps i el Parlem de Futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify. iTunes, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.